així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Ja queden poques finestretes del calendari d'Advent per obrir i això vol dir que estem a punt d'encetar les festes nadalenques. El Tió, el Pare Noel, els Reis són dates màgiques per a la canalla i suposen molta feina per als patges reials. Si a casa ja esteu fent la carta i teniu dubtes sobre què els pot agradar als més menuts o als menys menuts també, avui parlarem de joguines i de jocs i farem un munt de recomanacions perquè aneu agafant idees per a fer aquestes cartes per als Reis Mags i per al Tió. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Cairo. Ella és l'encarregada de que aquí et Sant Cugat. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es fa això d'estar en una botiga acompanyada sempre de joguines i de jocs per triar, no? Perquè al final l'espai és limitat i d'alguna manera heu de fer una tria de què oferiu a la ciutadania, almenys a primer pla, per entendre'ns.
Sí, bueno, ens centrem sobretot, tenim un target d'edat que sobretot des de 0 a 6-7 anys, però es pot ampliar o està ampliat fins als quasi 12 anys.
D'acord.
Sí que és cert que ara els nens, bueno, ja ho sabeu, no? Que creixen
grans molt aviat.
Superràpid, però encara ens trobem, per sort, amb nens de 10, 11, 12 anys que volen jugar i tenim joguines per ells, i tant.
Quines han estat les joguines més venudes d'aquest 2024, ara que arribem al final, aquí a la Eureka Kids Sant Cugat?
A veure, el que més venem, sobretot nosaltres per el que és la marca, són les joguines educatives. Molt la construcció en fusta, perquè a més han entrat novetats superxules, que no és només construir, sinó que a més inventem alguna
cosa.
Llavors li donem com una segona part al joc. Tot el que són manualitats, també puzzles, és el que més ens demanen, i primera edat, de 0 a 2 anys és el que més venem.
l'edat estrella,
sí,
no?, per aquestes primeres,
sí,
joguines. Ara que ja s'acosta a Nadal i els patges comencen a anar per les, sí, botigues a veure quines joguines demanen als nens o quines els hi poden anar bé, heu notat ja alguna tendència per aquest 2024, per aquest Nadal, d'alguna cosa que es demani especialment?
Bueno, és que cada any és el mateix.
Hi ha moda en joguines?
No, bueno, almenys a Eureka Kids no. Vale? Perquè com que no tenim joguina comercial, uh-huh, llavors la tendència a vegades, poder alguna any tirem més cap a les cuinetes, altres anys tirem més cap als, no sé, teatres o... Per exemple, aquest any hem notat molt la cuina.
La cuina?
Sí.
Ai, la gastronomia, que ens,
sí,
agrada petits i grans, doncs.
En els patges, moltes cuinetes. Tenim moltes encarregades, moltes muntades, perquè així els hi facilita el nen,
clar,
quan s'aixeca pel
ja
matí...
Ja pot començar a jugar directament.
Clar, troba la cuineta muntada... És un privilegi.
I tant, no hi he pensat jo en això.
Clar, nosaltres oferim el muntatge gratuït, a més, amb la qual...
I us passa que a vegades, tot i que no oferiu les joguines comercials, per entendre'ns, mm-hmm, com molt bé ens explicaves, que hi ha certes modes o certes tendències que durant uns anys es demanen molt un tipus de joguina i després cauen en l'oblit i després es tornen a recuperar, o això,
bueno,
no ho noteu?
No gaire, diria jo, no gaire.
No és el cas?
No, no.
I una altra cosa, ara que em parlaves de cuinetes. Malauradament, tradicionalment, hem estat acostumats a allò que en diuen joguines de nens o joguines de nenes, no? Allò que segreguen per gènere el tipus de joguina. Vosaltres oferiu aquest tipus, no, de joguina, o et trobes encara gent que vingui a preguntar coses per nen i nena, més enllà de l'edat, que potser és el que ens hauríem de fixar, ja, a l'hora de triar una joguina?
Et trobes a tot. Llavors nosaltres sempre intentem tenir molta, molta delicadesa. Uh-huh. Llavors la nostra primera pregunta quan ve algú a demanar-nos una joguina és l'edat.
Uh-huh. Que allò és el que ens marcarà una mica, no? Quin és el
per
tipus
de
joguina que necessita.
Vale? Quina és l'edat, saber si és un conegut o no.
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs anem fent. Depenent també nosaltres d'aquell estat d'ànim del dia, doncs mira, avui em ve de gust i anem tirant, anem cap a cuinetes, anem cap a... joc de rol en quant a casetes de nines, animalons, granges, i aquí és una vegada sí que ens trobem alguns clients que ens diuen no, no tirem per aquí perquè és un nen o perquè és una nena, però bueno, és molt poquet i tampoc...
La societat encara és com és, eh?
Però que tampoc no hi ha cap problema, ni ens enfadem, ni... No tirem per cuineta? Doncs tirem per el que tu em demanis. Llavors ja preguntem més, què li agrada, què és el que té, què és el que no té...
És una tasca d'investigació, al final.
Bueno, sí,
no?
Sí, sí.
Una mica de Sherlock, anar, sí, descobrint quina és la millor joguina per cada criatura.
Busquem, perquè
per
si no,
criatura.
Clar, si tu vens i no tens molt de temps, si jo et començo a ensenyar tot l'infinit que tenim, llavors anem buscant. Té germans grans, llavors ja intentem buscar algú original, perquè clar, si té germans grans...
Les coses més bàsiques ja les tindrem.
Exacte. Llavors busquem una miqueta la novetat, el que ha arribat nou, algú original...
Abans de començar amb les recomanacions que avui ens portaràs per a aquests infants dels 0 als 12 anys, que són,
sí,
les vostres,
sí,
especialitats,
sí,
ens pots explicar a grans trets, per aquells que siguin novells, per aquells que siguin patges que comencen a treballar, o pels pares i les mares que estan ajudant a les criatures, o els tiets, les tietes, els avis, a escriure la carta dels desitjos. Quin tipus de jocs tenim i de joguines? Quines varietats hi ha des del joc simbòlic, el de construcció? Què podem trobar? Quins diferents segments de joc tenim?
Mira, podríem començar per tema puzzles, perquè això és algo que sempre, jo crec que és, quan tu ets gran, al Nadal sempre t'han de regalar un llibre, no? Jo que diuen una peça de roba, un llibre i una joguina, que és el que jo faig.
Uh-huh.
Quan som més petits, aquest llibre, doncs si vols també el pots fer com a puzzle.
D'acord.
Llavors, un puzzle jo crec que és algo indispensable en una llista de desitjos. Sigui l'edat que sigui, sí, poden ser des de nens petitonets, perquè tens puzzles des dels 12 mesos fins als 7, 8, 9, 10 anys. Un joc de taula, indispensable, per jugar en família.
Uh-huh.
Tens jocs de taula des dels 2 anys, molt bàsics. Un joc de pesca, que després doncs, té uns números darrere, amb el qual pots allargar més la durada d'aquest joc, i jocs doncs, més complexes. Hasta tenim un bingo,
uh-huh,
sí, per passar una tarda a Sant Esteve.
Oh, perfecte, per aquestes dates de Nadal, per tota la família.
Uns escacs, una oca, un parxís i el joc de rol també és indispensable pel Nadal. Tot el que sigui, doncs, això, el que dèiem, la cuineta, no només cuineta, accessoris...
És això que també es diu joc simbòlic?
Correcte.
D'acord.
Perdona, t'ho he dit mig anglès, mig català, no?
No, era si aclaríem el concepte i...
Sí, joc simbòlic.
De les dues maneres.
Cuineta, sobretot, i tots els accessoris que puguis tenir. I novetats. S'acaba d'arribar el sushi. boníssim, de fusta, la barbacoa. O sigui que tot això també... I llavors les casetes, no vols la caseta clàssica de nines, que sí que la tenim, però tenim versions no tan clàssiques.
D'acord. Hi ha per tots els models de família i de nens
correcte.
I nenes, no? Per tots els
correcte.
Gustos. Si et sembla, comencem amb el segment per edats.
Vinga.
No? Ens deies, el segment estrella és del 0 als 2 anys, no? Si no m'equivoco.
Sí.
Quines serien les joguines que recomanaries per a les famílies que tenen infants dels 0 als 24 mesos?
Pels més petitonets. Més petitonets, no sé, recent nascuts dels 6 mesos, 3, 4 mesos, jo invertiria en joguines no només per 3, 4 mesos, que segur que ja tenen de quan van néixer.
Aquelles que et regalen, no?
Correcte.
De seguida.
Doncs fer alguna cosa per 6, 7, però també fer alguna cosa per un any. Però et podríem recomanar una joguina d'un any que poder amb 7, 8 ja la pots començar a fer servir. De manera que els pares no sentin que fan una demanda d'una joguina als patges que poder durarà X temps molt curt. Perquè, clar, els nens petitonets, en joguines i en roba, tot es queda cura en seguida.
De seguida.
Llavors, buscar aquella joguina d'un anyet que poder la podem fer servir abans. No sé, per exemple, un cub de multiactivitats que en tenim. Les primeres cosetes, amb 7-8 mesos, les que estan sentadets ja ho poden fer servir. Més endavant, doncs, ho poden acabar. El qual és una joguina que des dels 6 fins a l'any i mig...
Que té una vida, no? Que té una vida per davant.
Tenim moltes joguines d'un anyet que allarguen fins als 3 anys. Perquè tenen un plus en la joguina, amb el qual fa que li pots donar una segona utilitat una miqueta més complexa.
Quan són un xic més grans, que ja tenen aquest anyet, que comencen a bellugar més, que comencen a caminar, que també entenc que tenen més estímuls no? i estan més atents a més coses, què els hi podríem escriure en aquesta carta de desitjos?
Si el nen es comença a posar dret, però encara no camina, el nostre producte estrella és el caminador musical. És
musical?
Musical perquè no és electrònic, ni molt menys, és de fusta completament. Li diem musical perquè la part de davant té activitats.
D'acord.
Per jugar. Té un xilofó de fusta, té unes rodetes com aquestes dels ratolinets que es mouen, té encaixos pel costat, de manera que el nen es relaciona amb el producte i juga i quan està preparat s'aguanta i comença a caminar. I a poc sense forçar. Podríem fer també doncs, aquesta cuba de multiactivitats, uns encaixos més complexes que és l'arca de Noé, llavors encaixes per forma d'animalons, i no el clàssic quadradet i rodona, que seria primera edat. I també podries fer doncs, algun encaix de fusteta amb sons.
D'acord. Aquests que ja relacionen no? el so amb les formes,
exacte.
Amb la punteria, per dir d'alguna manera, posar cada peça al seu lloc. Ja passem a infants un xic més grans, que potser aquells que ja han deixat la llar, no? I comencen educació infantil, els 3 anyets, hi ha canvi de joguines per aquesta edat? Ja és un
pas més?
Hi ha
canvi, però... És a dir, moltes joguines de les que tu has comprat per un any i mig, per dos, et serviran amb 3. És a dir, un cub de blocs de construcció tenen 4 anys que encara els estan fent servir.
I més.
I més. Jo dic 4 anys perquè els meus són 4, recordo que els hi vaig treure en plan ja està, ho portem a l'escola. Però és una joguina que tu l'has regalat en un any. Però
si també està bé, no?, fer aquesta mirada de les joguines que puguin tenir una vida llarga. Entenc que mirada a través dels ulls de l'infant que anirà evolucionant també.
Exacte. L'únic que aquí les mares, consell de comercial i consell de mare, que a vegades ens venen, és que no li fa cas. Fes una prova. La guardes, aquesta joguina, durant 2 mesos o un mes. I al cap del mes, retires una i col·loques aquesta. A veure si li fa cas.
És que ens passa, pot ser que a vegades les criatures tenen massa joguines, massa estímuls, i aleshores és difícil triar.
Massa al moment.
Llavors, ens passa també quan arriba Nadal, aniversaris, sí. No? Potser regular, potser els Reis ens poden portar
correcte.
Totes les joguines, però els adults, no sé si estàs d'acord, ara jo m'ho estic inventant, una bona opció seria pels més petits anar donant a poc o anar endreçant i traient les joguines per etapes
més
perquè en puguin gaudir.
Seria anar...
Posant a l'abast.
Sí, canviant, saps? Com qui fa un canvi d'armari, vas fent un canvi de joguines. O sigui, quan són més grans, quan tenen, no sé, 5-6 anys, les poden tenir totes a la seva habitació, en un armari, i ells van traient amb el que volen jugar. Quan són petitons, clar, no ho poden fer.
És difícil la gestió.
Clar, tu li fas, doncs ara li poso 4 coses i guardo les altres dues. D'aquí un mes canvio 2 per 2. I ja no ho tenen tan vist.
I així allarguem també la vida de les
joguines. A mi em va funcionar, eh?
Ha funcionat?
A mi em va funcionar.
Doncs llavors, des de l'experiència funciona, és un bon consell. Mireia, més etapes per regalar aquestes joguines. Ens havíem quedat en els 3 anys.
No?
On passem ara?
Mira, a partir dels 3, joc simbòlic a tope. O sigui, és l'edat... És l'edat que...
Nines,
de tot tipus, vale? A més, tinc a dir, aquí amb el tema de les nines... Mm-hmm. Que aquest any, sí, jo els convido que les vinguin a veure, perquè són una monada, color mostassa, color menta, color rosa, o sigui, tots els colors, no ens centrem només en un sol color, sinó que tens varietat de colors. Són totes fabricades a València, sempre ho han sigut les nines d'Eureka Kids, i just ara tenim una marca, que és Barrutois, on la vestimenta de les nines i complements de tela és fet a Terrassa.
Per tant, producte de proximitat.
Tot. O sigui, tot el procés del joc de simbòlic de nines està fabricat aquí. Llavors, bueno, els convido que vinguin a veure, perquè... Llavors, el que deia, joc simbòlic a tope a partir dels 3 anys. Cuinetes, complements per la cuina, metges, les nines, casetes de nines o casetes d'animals, tipus granges... I et dic, com et deia abans, no només tenim la caseta de nines, tenim també les casetes dels ossos panda... Tenim les casetes de la Casa Jape, que són com apartaments de playa, boníssimes.
És que es va modernitzant tot, eh? Sí, jo quan era petita tot això no hi era.
Amb tobogans, amb piscinetes, sí, molt mono. Les granges d'animals. Tema pissarres, també a partir dels 3, que a més comencen l'escola, els interessa molt. O sigui, són nens, o sigui, a partir dels 3-4 volen saber tant que els encanta conèixer els números, les lletres, i si a més tu els hi poses una pissarra magnètica on ho puguin enganxar, estan fascinats perquè quan estan estudiant
jugar al col·le... Jugar i aprendre alhora.
Exacte.
És perfecte. I almenys, un bon binomi.
A més, totes les lletres són amb lletra de pal, que són quan comencen a aprendre-hi així. I jo crec que amb aquesta edat, bueno, jo ho he vist, als nens els encanta les lletres perquè les coneixen, la profe m'ha dit que aquesta és la A, llavors, si ho tenen a casa, bueno...
Una bona opció.
Se'ls hi va quedant, exacte.
Passem d'infantil a primària, potser?
Vinga.
Sí?
Jo aquí te diria...
Ja arribem als 6 anys.
Sí, 7 anys, doncs tenim, per exemple...
Que encara són nens i nenes.
Són nens, i tant. És que aquí tindríem un altre... Tindríem que fer un altre programa, eh? O sigui, quan a mi em venen, diuen, ja és gran, quants anys té? 8?
Home, no.
No.
No els fem grans abans d'hora, que hi ha molt temps.
Exacte, vale? Llavors, 6, 7, 8 anys, tot el que siguin jocs de taula de més grans. Vale, ens han arribat nous aquest any i són superxulos.
Per exemple?
A banda que tenim els clàssics, però versionats, com sempre diem, t'oferim el clàssic versionat a l'estil Eureka Kids. Tenim el Battleship, l'Undir la Flota, el Quién es Quién, tens el tipus Lince, i ara ens han arribat molts de circuit, i en alguns d'estratègia, que tots aquests són per nens més grans, a banda dels escacs... l'oca per xis...
Els clàssics que sempre funcionen amb un format possiblement més actualitzat, no?
Correcte.
I quan ja són més grans, que ja ens acostem a aquests...
Bueno, espera't,
sí,
perquè m'has dit, pels nens de 6-7 anys, que m'enrotllo molt, però
no,
és que
aquí,
això és molt xulo. Ei, és un tipus de construcció que es diu Junior Inventor.
Vinga.
Construeixen coses que funcionen i tens diversos packs. Per exemple, tens un que és per fer construccions de... per d'atraccions. Pots fer una nòria... Tot en fusta.
D'acord.
Llavors, tu
ara
veuràs...
Ara t'anava a preguntar si semblava el Lego.
No.
Per dir una marca, no. És una altra cosa.
És en fusta, tu ho muntes i funciona.
D'acord.
Li dones a la corriola i va girant la nòria, per exemple. Tens una altra que és per fer invents tipus dilucions òptiques. Tens una altra de coses magnètiques.
Per tant, segons l'interès de la criatura, no? Podem escollir un tipus
Correcte.
De muntatge o un altre que té aquest valor afegit o aquest plus que després
que
el podrà fer funcionar.
Servir. I tot i que la fabricant et marca a partir dels 4 anys, per mi és ideal per nens de 7, 8 anys perquè ho poden fer sols. És com les manualitats... L'ideal és centrar-nos no només l'edat que posa el fabricant, per això a vegades quan veniu a botiga us diem que no us fixeu en l'edat.
D'acord.
Perquè nosaltres ho hem provat, jo tinc nens, i ho he provat, podríem dir, que quasi tot. Llavors, sé més o menys que a vegades passen una edat i pot ser per més grans.
Perfecte. Ara sí, passem, si et sembla, al segment més grans de nens, aquests que ja s'acosten als 12, entenc que ja farem més jocs.
Bueno, podries fer experimentació.
Mm-hmm.
Tenim algunes capses d'Steam, que ara està molt de moda.
Per fomentar la ciència i la tecnologia.
I llavors s'engloba...
Matemàtiques.
Amb una temàtica, exacta, science, no? Tecnologia, engineering, matemàtiques and arts, amb diverses temàtiques i t'engloba tot això. Temàtica de la Terra, temàtica del sistema solar, del paper... podries fer també... Tenim una màquina de cosir, jocs de dissenyar, jocs de taula de més grans, però sobretot jo em centraria en experimentació.
D'acord.
No només manualitats, sinó experimentació, fer sabons, fer coses de química...
Trastejar.
Sí.
Trastejar, embrutir-se fins i
treballar
tot, diríem.
Treballar el cosmà, amb uns magnètics que tenim, telescopis, microscopis, walkie-talkies...
Investigar.
Tot això seria pels grans.
Tot això. Perquè ja més endavant tindrem els jocs de taula per tota la família.
Sí.
No?
Però perquè... clar, a partir dels 12 anys ja sí que ens quedem ja que no tenim res nosaltres.
Però hi ha algun joc, entenc, que serveixi, per exemple, el lince, el parxís...
Tots aquests.
No?
Jo hi jugo.
D'aquests per gaudir tota la família, perquè al final Nadal també és època de trobades i de família, per poder jugar tots, no només els grans, sinó poder jugar des dels que són més petits fins que els són més grans.
Els jocs de taula que tenim a Eureka Kids...
Que és de, tot i que no ens hem de fixar en l'edat, de 0,99, per dir-ho
d'alguna
manera.
Tots són de 0,99, eh? Però tinc que dir que són jocs que, com a mare, no t'avorreixen.
Mm-hmm.
Les que són mares ja sabran per on vaig.
Sí, sí.
Hi ha alguns jocs de taula que dius, ara hem de jugar això.
Comandre.
Però aquests no. De fet, jo he jugat amb la meva parella
sense
i jo,
criatures.
Sense nens. O sigui que...
Escolta, Mireia, tenim una feinada per endavant.
Molta.
Tenim totes aquestes recomanacions meravelloses, sobretot centrades en aquests infants del 0 als 12 anys, amb totes les propostes que ens has donat. Moltíssimes gràcies. Tindran feina els pares, les mares, els tiets, les tietes, les criatures, per fer aquestes cartes i els patges per apuntar-s'ho tot.
I tant.
Moltes gràcies, Mireia Cairó, encarregada d'Eureka que aquí et Sant Cugat.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
L'activitat empresarial a la ciutat no s'atura. Avui al Faves Comptades repassarem algunes de les activitats que s'han dut a terme aquest últim mes amb la implicació i la participació del teixit empresarial local. Parlem amb la Concepció Coret, que és gerent de Sant Cugat Empresarial. Concepció, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Començarem parlant d'aquesta primera jornada d'impacte social que va organitzar conjuntament Sant Cugat Empresarial, la Fundació Vina i Catalonia Fundació Creativa. Va servir per parlar del valor d'integrar el talent divers a les empreses. Quin balanç feu d'aquesta primera edició?
La veritat és que va participar també l'Ajuntament, hi havia diferents patrocinadors aquí, entre ells Agbar i també CaixaBank. La veritat és que ha estat una primera jornada, com dius tu, i realment un impacte molt, molt interessant, va generar molt interès. Vam tenir més de 150 persones i amb uns continguts molt interessants, es van fer tendències, recollint els diferents àmbits, i va ser molt interessant.
Quin és el propòsit que buscava aquesta primera edició?
Precisament és posar en valor el tema del talent divers, no?, a les empreses, que moltes vegades aquí a Sant Cugat és cert que sovint el tenim integrat, però potser a vegades no es fa tan visible i vam voler visibilitzar i que tothom ho tingués a l'abast i veiés que realment aquesta diversitat pot aportar molts valors per a les organitzacions i el territori.
I quines són les conclusions que es poden extreure del que es va parlar en aquesta jornada, Concepció?
A veure, potser no sóc la persona més adient per donar resposta a les conclusions, perquè això es va fer des de una de les comissions que tracta aquest tema dins del sector empresarial, no? De totes maneres, un dels elements que van quedar en allà patents és que, mira, es va parlar de la part de la contractació, tots els temes de contractació de talent divers, no? Mm. O sigui, els reptes, les oportunitats o les possibles dificultats en algun moment. I d'allà van sortir temes interessants que faciliten, fa que les empreses vegin, dir, ah, mira, doncs aquí tenim una possibilitat en què, encara que també podem tenir algun repte, però sabem que algú ens pot també ajudar amb això. Va haver-hi una altra taula rodona, que el que parlava és dir, escolta, obrim portes en aquesta inclusió, no? També plantejant reptes i oportunitats en quan van participar ponents de diferents tipus i realment molt engrescador, no? Perquè anaves veient realitats, eren casos reals i, per tant, aquest era un dels elements, no?, que la inclusió aporta. I l'altre és tot el tema del compromís. Ens vam donar que a compte que hi ha moltes empreses que realment aposten i que estan compromeses amb això i que ens van demostrar la gran aportació de valor que els hi fa a les seves organitzacions. Per últim, va haver-hi la presentació d'una experiència d'una persona que, tot sí que havia un talent divers, no?, que era el Domenico Dadado, que actualment és un consultor d'una empresa especialista externa i que va impactar molt a tothom, perquè ell parlava des de la seva experiència, no?, de que potser primer no tenia identificat de que ell tenia un talent diferent a altres persones, després ho va saber i després veu la gran aportació que pot fer, no?, i això crec que ha ajudat molt a entendre, no?, també el que aporten aquestes persones.
Concepció, hem parlat de l'impacte tenint en compte la participació, no?, de les empreses que van assistir en aquesta primera jornada, però quin és el feedback que us han donat després d'assistir a aquesta primera jornada?
A veure, el feedback primer és i quan és el següent? Vale? Mm-hmm. Perquè la gent no creix ganes que això es torni a repetir.
La idea, per tant, és continuar? Hi haurà una segona edició?
Sí. Esperem poder fer una propera edició, tot i que potser inicialment plantegem fer-la cada 2 anys, però això encara no està decidit, però el que està clar és que sí, que hem vist que realment aporta i que cal fer-ho.
Uh-huh. Et sembla que continuem en aquest repàs i parlem ara del segon consell del VIVA. Què és exactament el VIVA?
Bueno, el VIVA realment, el concepte, o sigui, VIVA què vol dir? Vol dir Barcelona Innovation Valley Alliance, no? És una aliança per la innovació. Llavors, aquí l'objectiu principal és que realment hi hagi cooperació, col·laboració, vale? A nivell transversal amb tot el teixit empresarial o amb l'àmbit del VIVA. És un àmbit, una visió àmplia. Què tenim aquí? Inicialment estem pensant en tot que inicialment s'ha generat, va iniciar-se al setembre del 2024. Actualment som 34 organitzacions fundadores, vale? Però que això s'obrirà, eh? Però actualment els fundadors són 32 organitzacions. I el VIVA el que vol és, sobretot, potenciar tot el tema que és innovació i tecnologia, però amb la visió més àmplia. I dintre del VIVA hi ha diferents àmbits i projectes.
Hi ha diferents iniciatives que ja estan en marxa, no?
Sí, hem començat a posar iniciatives en marxa, vale? Per exemple, en el segon consell el que es va fer és ja presentar una de les iniciatives, que és l'espai d'acceleració empresarial, vale? Com un motor de talent i dels projectes innovadors. Això va estar presentat per TEC Barcelona, per tant, pensem un espai d'acceleració empresarial. Després, el que hem separat és en tres blocs diferents, les accions, una que li diem el Viva Launchpad, que són projectes que ja estan en curs. Entre ells està tot el tema de que ens presentem ara el 18 de juny i al termini ens presentem a Europa per ser anomenats o distinguits o premiats com a ciutat de la innovació, amb un reconeixement evidentment europeu. Ens presentem, ja veurem, hem de tenir molts números per poder ser reconeguts en aquest sentit. No?
I això quan se sabrà, Concepció? Hi ha alguna data prevista?
Mira, em sembla que serà més aviat cap a la tardor, que tindrem el resultat, segurament, però bueno, ja només el fet de presentar-ho ja és important i segurament començarem a tenir ja algun input de, per si, no sé, si hem de presentar alguna cosa més o així. Però bueno, ja és un film que ja està i que ja ens hi presentem. A més d'això, també estem parlant d'un altre, dintre del Launchpad, eh? O sigui, hi ha tres, si vols et dic més resumidament, hi ha el Viva Launchpad, que són projectes en curs, hi ha un altre que és el Viva Studio, que és aquells que estem ara en el procés d'elaboració, però que ja passarà aviat a l'execució, i un altre que és el Viva Garage, que és el que són noves iniciatives cap a la innovació. Són diferents estadis de projectes, no? Amb aquest del Launchpad ja t'he comentat que hi ha aquest el de Ciutat de la Innovació. També hi ha un altre vinculat amb la Camp de Terrassa, un centre per potenciar l'alta tecnologia, un altre que ja ha estat concedit, que és Viva Health Cities a nivell europeu. Sí. Estem treballant, ja s'està treballant, se'ns ha donat, això se'ns ha atorgat a nivell europeu, en el qual hi ha 9 ciutats que participen, i Sant Cugat, l'Ajuntament, en aquest cas, està liderant, és qui lidera el projecte, amb aquestes ciutats. Després hi ha un altre tema que és el Sandbox, que és un concepte que està funcionant a d'altres ciutats i que el que permet és que es puguin fer proves pilot en la ciutat. I aquí el que marca és la governança, el Sandbox. Després tindríem, dintre del segon bloc, el que és el Viva Studio, que és el que va cap a l'execució, tenim el Sant Cugat Talent, que tenim previst inclús a finals d'octubre fer un espai de compartir el talent. Seria com una mica una fira, i això està previst per fer-ho a finals d'octubre. Aquestes coses les fem també en col·laboració amb d'altres. Aquí també col·labora Mobile World Congress. Després, per altra banda, tenim els reconeixements empresarials dintre del marc Viva, que dona resposta als eixos estratègics d'aquest projecte Viva. I això es posarà en marxa en motiu del 20è aniversari de Sant Cugat Empresarial, que el celebrarem el 7 d'octubre, aquí a Sant Cugat, en el Teatre Auditori. Llavors, li donarem allà la sortida. Ho estem treballant conjuntament, Ajuntament i Sant Cugat Empresarial. I hi ha altres projectes, hi ha un altre que també està molt vinculat amb nosaltres, el Sant Cugat Empresarial i el Viva, que és el futur dels parcs empresarials. Comencem amb un projecte pilot, el Parc en Sant Joan, en el qual estem identificant les necessitats en l'àmbit de mobilitat i que després d'això es faran propostes i si això funciona, vale? Llavors sí que es podria fer extensiu a d'altres parcs empresarials.
Déu-n'hi-do. Deixem de banda el Viva i ens centrem ara en el Sant Cugat Tribune, aquest últim, una última edició que va abordar un tema preocupant i que tenia en el centre l'absentisme laboral. Un problema que vau titular, un problema de país. Vau tocar la fibra sensible, em sembla, no?
Sí. La veritat és que un cop més ha estat un èxit, no? tant en quant al tema, perquè ja sabeu que en els tribunals sempre toquem temes d'interès general de les empreses, i en aquest cas doncs, l'absentisme, i a més a més li vam afegir la paraula aquesta ausentisme i amb el subtítol, no?, del forat negre de la competitivitat, perquè és realment un punt que estem patint des de l'àmbit econòmic empresarial, no? I va ser molt interessant, vam tenir ponents ben diferents, que és el que sempre ens interessa, no?, les diferents mirades. I tenir a Sònia Quibus, no?, que és una directora general del Banc de Sabadell, i concretament del tema de persones i sostenibilitat, que ens parlava des de la seva visió d'una gran organització i de serveis des de la direcció. Vam tenir en Joan Carles Calvet, que és director general d'Electrocalvet i president també de Retailcat, que representava també tot aquest àmbit de comerç, que també té molt impacte, no? Després vam tenir també el Carlos Barriga, que és president i director general de Grup Micalor, amb una activitat més industrial, i també president de Garsat com a mútua, que també ens podia portar una visió diferent. I vam tenir també Víctor Descós, que és un soci de Manovens Advocats i cap precisament de l'àrea laboral, no?, que ens podia fer la seva aportació des de l'àmbit legal, jurídic. No? I la veritat és que va ser un molt, molt ric, i ja va generar interès des d'un inici, perquè vam tenir més de 260 persones, bueno, unes 280 inscrites, no?, i que va omplir realment l'auditori del Banc de Sabadell, i ho vam celebrar.
Uh-huh. Per últim, i amb això acabarem, respecte del 20è aniversari, que, com apuntaves abans, se celebrarà amb aquest acte del 7 d'octubre al Teatre Auditori, podem avançar alguna cosa, Concepció?
Bueno, sí, mira, i tant, anem avançant, tenim la reserva aquesta del 7 d'octubre en el Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat, un espai molt emblemàtic, i doncs sí, Sant Cugat Empresarial va néixer justament fa 20 anys, i amb l'interès aquest de potenciar el network i de les organitzacions i l'àmbit econòmic empresarial, i també el facilitar el lobby amb les entitats o amb l'administració, i concretament amb l'Ajuntament. No? Aquest acte volem que sigui festiu. La nostra idea és que vingui tothom, i volem convidar tant evidentment a totes les persones del territori, a tot el teixit econòmic i empresarial, també a nivell institucional. Estem parlant hem convidat el president Illa, hem convidat també en el ministre Hereu i a tots els representants que tenen vinculacions amb l'àmbit econòmic i empresarial més enllà de Sant Cugat, no?
Però en què consistirà, Concepció? Ens volem fer una idea, perquè clar, el Teatre Auditori, d'un caire festiu, i amb totes aquestes autoritats, és una barreja una mica difícil d'idea.
Mira, hi ha coses que puc desvetllar i altres que les desvetllaré més endavant.
Vinga. Eh?
Però què és el que farem? Evidentment hi haurà les benvingudes i alguns parlaments de persones, però no volem que siguin parlaments llargs, tot el contrari, volem que sigui un acte molt àgil, en el qual també hi haurà participació d'una part musical. Per tant, hi haurà algunes peces breus intercalades en les diferents intervencions, i en què també farem els reconeixements empresarials, com et comentava, dins d'aquest també, tenint en compte els eixos estratègics del Viva, i faran reconeixements empresarials i alguna una menció específica en la trajectòria. Aprofitarem, serà la posta en marxa d'aquests reconeixements, que també tindran continuïtat, evidentment. Aquí doncs, no cal que ho digueu, i des de l'alcalde i des de tot l'àmbit d'empresa, de regidoria d'empresa i de totes les d'aquí de l'Ajuntament, que això és un tema que portem conjuntament entre l'Ajuntament i Sant Cugat Empresarial, per mantenir aquests reconeixements. I després volem que aquesta part sigui curta, perquè després passem a fer aquest sopar relacional a peu dret, que permet que tots doncs estem gaudint de l'espai en el moment de la celebració. Farem un recull també d'aquests 20 anys de Sant Cugat empresarial, pensant també què és el que ha passat, on estem ara i cap on anem. Per tant, també amb una visió de futur i que puguem celebrar tots junts aquí a la ciutat.
Molt bé, doncs tot això i alguna sorpresa més que no ens desvetllarà la Concepció, ni avui ni demà tampoc, el dia 7 d'octubre al Teatre Auditori. Concepció Coret, gerent de Sant Cugat Empresarial, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us convidem a participar-hi.
Perfecte. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, una vegada més som a la secció de benestar. Aquest cop tenim a la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Hola,
bon Lara. Dia, Sara.
Com estàs?
Bé, bé.
Doncs avui em sembla que vens a parlar de les emocions i de la lectura en els més petits amb la canalla, oi? Mm. Com es relaciona tot això, tots aquests contes que han sortit que parlen de les emocions, però potser no cal anar tant a l'específic? Explica'm.
Bueno, ja tenim la sort de tenir una oferta, jo crec que molt creixent, i uns llibres meravellosos i unes llibreries meravelloses. Mm. I és un tema que a mi em sembla que és molt important. I, sí, i jo que porto nens i nenes, no, la consulta també, i em portem amb l'equip, és una cosa que defensem molt. Aquest treballar l'hàbit de la lectura, però compartir moments de lectura amb els fills i les filles, no? Em sembla importantíssim, i gaudir dels contes. Em sembla molt important. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un discurs de molts psicòlegs en què es recomanen llibres concrets per treballar emocions concretes, i tenim molta oferta en
sí,
aquest sentit.
Tots
no?
Tenim títols al cap.
Sí, tenim, i molts títols, i de llibres molt bonics. També defensaria la part estètica dels contes i els llibres, no? Que, sí. Que a més és meravellós perquè estem parlant d'àlbums il·lustrats amb infància, que potser després ho anem descuidant més a la vida adulta i l'adolescència, eh? Però és consumir art de moltes maneres i és meravellós. Hi ha llibres concrets parlant sobre emocions concretes que són molt xulos, i si et funciona com a pare i com a mare amb els teus fills, endavant, no ho desrecomano, però sí que volia fer una reflexió i pensar i proposar no treballar les emocions només des d'aquí, que és una manera una mica més estereotipada, potser, és el que potser seria l'homònim en la vida adulta, consumir autoajuda, no? Tinc por, vaig a llegir sobre la por concretament i vaig a treballar parlar-la, no? I potser són contes que proposen, alguns més i alguns menys, que la por és d'una manera concreta, o que els gelos són d'una manera concreta, o que, no? Totes les coses que els passen als nens i les nenes funcionen d'una manera concreta i les hem de treballar d'una manera concreta. Mm-hmm. Jo el que vinc a recomanar també avui és que puguem treballar les emocions des d'un altre lloc. És una mica més difícil, però implica una mirada més particular sobre com és la teva criatura i sobre com funciona, i poder mirar una mica més què li està passant, no? I això es pot treballar des de històries, qualsevol història, que parli més complexament sobre un món simbòlic o sobre una situació que es pot abordar des de molts llocs i que et dona una base sobre la que poder començar a pensar. No és et dono el resultat ja molt lligadet perquè tu a partir d'aquí puguis encabir la teva emoció en aquesta definició que jo et dono, sinó et dono una base i anem a veure què passa en la teva relació amb el teu fill, amb aquesta història, no? Mm-hmm. Els nens, a més, si et fixes en el que volen, jo convido a anar a comprar amb ells, a veure què els agrada, a enganxar-se a un tipus de personatges, a un tipus d'històries, a una manera de fer, demanar consell als llibreters, no? I a les llibreteres, i començar a veure què passa amb tot això, perquè t'orienten molt bé. Mira, el meu fill està en aquest punt i li agrada això, i estem amb això, no? I aquest llibre ens va agradar molt, i ràpidament et donen coses, i el descobriment d'un llibre ja és un treball emocional. Començar a veure com s'enfronta una nova història. si li agrada molt, si no li agrada, si li costa canviar el tipus de llibre, si no, si és més complexa, si menys, després descobrir un personatge, després veure com ells mateixos et demanen repetir un llibre molt i no saps per què, i cada nit necessito el mateix, no? Aquesta rutina ja és un treball emocional important, on sembla que si canvies una paraula a vegades o et saltes una pàgina, és dramàtic perquè el tenen molt controlada la història, sí. I això ja els endreça i els tranquil·litza, saber què passarà, no? És dels elements més fonamentals de la narrativa, no? El saber què passarà després, o el no saber-ho i com m'enfronto amb això, i anar descobrint a poc a poc què li passa a aquest personatge i amb quina part es queda la teva criatura. Uh-huh. Potser no cal preguntar-ho, depèn de les edats, és impossible preguntar què et sembla aquest llibre, no? Aleshores, però potser apareix en un altre moment del dia. Potser apareix en una situació concreta, m'ha passat això com aquella personatge, no? O es queden amb una paraula, o es queden amb una actitud d'un personatge que els agrada molt perquè sempre està d'una manera i aleshores s'hi senten identificats o identificades, no? I com comparteixo això amb el meu fill, aquestes històries, aquestes coses, i com van apareixent a la seva vida i com vaig podent reflexionar sobre el que li passa amb això. Jo crec que aquesta és una feina emocional potentíssima.
Sí, en general ho entenc i ho comparteixo, però què passa quan passen coses més, moments vitals més importants, per dir alguna cosa? No sé, estic en un grup, per exemple, amb moltes mares que preguntaven l'altre dia si algú sabia algun conte per parlar de la mort. Doncs potser es mor l'avi i tens ganes d'acompanyar-ho d'una altra manera. En aquest cas, sí que hi ha...
Potentíssim. Hi ha molts recursos en aquest sentit. I si jo no he fet tota aquesta feina amb el meu fill, no tinc tan incorporat aquest hàbit, em anirà molt bé i anar a buscar un d'aquests documents. Per això no ho desrecomanava, no? Mm-hmm. Però si ja tinc tota aquesta feina feta i sé el que els agrada als meus fills, la idea de la mort pot sortir amb pràcticament qualsevol conte, sí. O amb qualsevol joc i de moltes maneres
animals,
diferents. I ens sorprendrà així veure quin tipus de conte demana o quin tipus de situació el fa pensar la mort, perquè hi ha moltes maneres d'entendre la mort quan ets petit, no? Uh-huh. I a veure des d'on i a veure de quina manera. Aleshores, jo diria que ambdues són adequades, però quan comencem a generar aquests espais on hi ha lloc per la imaginació i on hi ha lloc per parlar d'emocions i comencem a crear espais amb els nostres fills, ens estem assegurant, justament, quan arriben moments complexes de la vida, tenir recursos per treballar sobre tot això. Mm-hmm. Perquè la mort pot aparèixer de moltes maneres i pot remoure moltes emocions diferents i pot sortir moltes històries, no tan concretament des de la mort, però ho podem fer anar bé, no? Per parlar d'algunes coses, de la tristesa, de la inquietud, de la por, de mil coses que pot generar, de la confusió, no? De la possibilitat de preguntar, de les relacions entre pares i fills, entre pares i avis, en funció de qui s'ha mort o com s'ha mort, no? De la malaltia, cada nen pot tenir una inquietud diferent en relació a la mort, no? Uh-huh. I ja de cara al futur i a nivell preventiu per l'adolescència generar espais on poder reflexionar amb els teus fills, on poder parlar de vides, de situacions, de relacions, d'emocions, on posar paraules, això a nivell preventiu és potentíssim, perquè aleshores és quan tens recursos perquè de sobte les teves criatures es fan adolescents i de sobte generes espais on poder seguir parlant de les coses, no? I sí, poder seguir compartint
coses.
Però bé,
coses. També pot anar una mica a caràcter que hi hagi nens que els agradi més compartir i altres que no, per més que tu intentis amb dos germans oferir els mateixos espais i...
Jo el que diria és que cadascú ho farà de la seva manera i en els seus temps. Hi haurà el nen que agafi un llibre i comenci a treure mil coses i tingui mil coses a dir en aquell moment, i hi haurà un altre a qui li has de donar i has de poder generar un espai molt diferent, i no només vinculat als llibres i a la lectura, que em sembla una eina potentíssima, però poder crear espais i maneres, i això passarà igualment amb els fills quan creixen més, no? Mm-hmm. Que hi haurà qui et vingui angoixat de l'escola a preguntar, no? La típica inquietud de quan surts de l'escola no m'explica què ha fet, no? Gairebé mm-hmm. cap nen pot fer això, no? Aleshores hi haurà qui ho faci més, hi haurà qui necessiti fer-ho a l'hora de sopar, hi haurà qui ho faci el cap de setmana, hi haurà qui ho faci a les vacances de cop tot junt, hi haurà qui ho faci, no? Trobar els espais i les maneres, però tots acabaran fent una feina a nivell emocional i tenim una mica aquesta feina com a pares d'ensenyar-los què són les emocions, quins noms tenen, com funcionen i descobrir amb ells, com els hi funcionen amb ells, no? Sí. I necessitem posar nom a tot això perquè ells senten però no poden dir. Aleshores, és la nostra feina aquesta, no? D'anar posant nom a les coses i amb les històries, doncs, uh-huh. Doncs és una eina potentíssima.
Sí, molt bé, Lara, doncs se'n gira feina.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Sabies que els coralls, que semblen roques o plantes submarines, són en realitat animals vius amb una vida social fascinant? Aquests petits organismes, anomenats pòlips, formen colònies que construeixen els esculls de corals, autèntiques ciutats submarines que alberguen el 25% de la biodiversitat marina. El més curiós és que els coralls tenen una relació simbiòtica amb algunes algues microscòpiques anomenades zooxanteles, que viuen dins dels seus teixits. Aquestes algues fan la fotosíntesi i proporcionen nutrients i colors vius als coralls, mentre que els coralls els ofereixen la protecció. Un fet sorprenent és que els coralls poden reproduir-se en esdeveniments massius sincronitzats, com la posta de coralls a la Gran Barrera d'Austràlia, on milions de pòlips alliberen òvuls i esperma a l'aigua durant unes poques nits a l'any, guiats per la lluna plena. Aquesta dansa reproductiva crea un espectacle submarí impressionant. Malauradament, l'escalfament global i l'acidificació dels oceans amenacen els esculls, causant el blanqueig dels corals quan perden les seves algues.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom bosc de pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Un golpe en el pecho para poder saltar el vacío. Un golpe en el pecho para poder gritar por los míos. La nostalgia ha tomado su lugar y amenaza con quedarse dentro. Miles de almas que no se pueden tocar se preguntan si esto es el infierno y cuánto va a durar. Escrito su nombre y el tuyo también, el de toda la gente que volveré a ver. El mundo se para y yo quiero seguir. La lucha es derramando mi dolor. Prefiero amor, elijo amor. Mira cómo ante las palmas de mis manos, que en un gesto mudo seguirán gritando que esto se acabó, que ya se acabó.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.